Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dilluns 31 de desembre de 2012. No hi ha projecte nacional sense projecte social. Amb aquesta frase, el president de la Generalitat felicitava l'any 2013 i centrava el seu discurs institucional de cap d'any. Va vaticinar el president català que 2013 serà un any dificultós. Avui, des del primer cafè, pensem especialment en els centenars de milers de catalans que tenen dificultats per arribar a final de mes o que en molts casos fins i tot viuen sota el llindar de la pobresa. Aquelles persones que fins i tot no poden fer protestes socials perquè no tenen feina i voldrien tenir-ne. Estem en un moment molt dur d'aquesta llarga crisi econòmica, de sistema i també de valors i de pensament. Nosaltres avui pensem especialment en clau d'esperança en tots aquells que afronten l'any nou amb una situació de màxima dificultat. Pensem en ells, intentem entre tots treballar des de la unitat per sortir de la crisi i també, sobretot, ens apuntem, com dèiem, a l'esperança. Feliç any nou a tots. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions del Gerard Carrión a la sotsedició, el Ferran Capdevila i el David García a la redacció i la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
En aquest últim dia de l'any, festa de Sant Silvestre, resumim, com sempre, l'actualitat de les últimes hores. El president Artur Mas va fer ahir el tradicional missatge de cap d'any en què aquesta vegada va destacar que no hi ha projecte nacional sense projecte social. Benestar i justícia al costat de les llibertats nacionals. Aquest va ser l'eix del discurs d'Artur Mas, on, com dèiem, va vincular els dos projectes i va vaticinar un 2013 dificultós.
Des del Saló de la Mare de Déu de Montserrat, del Palau de la Generalitat, el cap de l'executiu català va remarcar que una majoria de catalans i de catalanes vol construir un país nou i va afegir que el gran sentit d'un país nou és garantir el màxim benestar cívic, espiritual i material dels seus ciutadans. El president Mas va manifestar en aquest sentit que a Catalunya encarem ara pàgines transcendentals de la nostra història amb el convenciment que ens portarà a viure en un país millor i va dir que el nostre deure i també la nostra responsabilitat és deixar a les futures generacions un país del que es puguin sentir ben orgullosos.
Convergència i Unió diu que el discurs va reflectir amb fidelitat el moment que viu Catalunya.
Doncs sí, perquè el portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió, Jordi Turull, va posar èmfasi en la idea expressada pel president que el projecte nacional i el projecte social són un i assegura que l'aspiració que tenen com a catalans és tant el benestar dels ciutadans com el poder d'exercir les nostres llibertats nacionals. La portaveu d'Iniciativa al Parlament, Dolors Camats, creu que el missatge de cap d'any que va pronunciar ahir el president català Artur Mas està molt lluny de la realitat de la majoria de catalans i de la política que ell defensa i executa des del govern.
Altres notícies de casa nostra, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, desconfia que el PP i el PSOE canviïn d'actitud cap a Catalunya. El líder dels republicans ho va assegurar ahir durant la celebració de la Diada de Mallorca. Va admetre que la independència és difícil, però va assegurar que ha de passar per la fermesa democràtica.
Junqueras va insistir que la independència és l'única fórmula per millorar la vida de les persones, ja que les dificultats econòmiques que posa l'estat espanyol dona els principals arguments per ser un estat lliure. Junqueras va intervenir al costat del president d'Esquerra Republicana a Mallorca, Joan Lladó, i del secretari general d'Euskal Cartasuna, Pello Urizar.
Us expliquem també que Santi Vila es va acomiadar ahir de l'alcaldia de Figueres amb un regust agredolç. D'una banda, se'n va amb la sensació de deixar un projecte un punt incomplet perquè, com va dir en diverses ocasions, la seva proposta era a 10 anys vista. Vila va afegir que tot just d'ara començava el sisè any.
Tot i això, va assegurar que com a bon patriota no es podia negar entrar al govern com a conseller de Territori i Sostenibilitat i està convençut que deixa Figueres en les bones mans de Marta Felip, fins ara número 2. Vila ha firmat aquest dissabte la renúncia al càrrec, però el relleu oficial es farà en el ple extraordinari del dia 4 de gener. Felip es convertirà així en la primera dona que arriba a l'alcaldia de la capital de l'Alt Empordà.
Els Mossos d'Esquadra esgoten les últimes hores abans de Cap d'Any per fer el seguiment de totes les convocatòries de festes multitudinàries que es detecten. Pentinen xarxes socials i investiguen els anuncis al carrer sobre festes alternatives.
L'objectiu és assegurar-se que els locals compleixen els requisits i que tenen els permisos pertinents i, si no, clausurar-los tan aviat com sigui possible. Fins ara s'han precintat 2 establiments i un tercer, el de la festa de Cap d'Any de Castellar del Vallès, està pendent d'una última revisió per ser autoritzat. L'any s'acabarà, doncs, avui a la nit, reflectint en els restaurants, les revetlles populars i els locals d'oci el que ha estat econòmicament el 2012. Les reserves a restaurants per al sopar de Cap d'Any han caigut fins al punt que el Gremi de Restauració de Barcelona considera que és el comiat d'any més dolent dels últims 25 anys.
Aquesta situació la vivim hores després que l'Ajuntament de Barcelona precintés de forma cautelar la sala polivalent de les Arenes, situada a la cúpula del centre comercial proper a la plaça d'Espanya de Barcelona, amb l'argument que incomplia la normativa antiincendis i d'evacuació. Recordem que dissabte a la tarda efectius de la Guàrdia Urbana feien la inspecció rutinària, entre les que es fan periòdicament en aquests establiments, i aquesta sala multius, com dèiem, era precintada.
En la inspecció es van detectar algunes deficiències en matèria d'evacuació de l'espai i mesures contra incendis. Per això es va demanar la presència dels bombers de Barcelona, que van dictaminar que l'espai no complia els requisits necessaris per continuar la seva activitat. Això va suposar la cancel·lació de l'espectacle previst a les 8 del vespre en aquesta sala.
I un apunt social, la cooperativa Roba Amiga, que gestiona 2.000 contenidors de roba usada a Catalunya, substituirà gradualment els seus dipòsits després que s'ha constatat que amb el model actual hi ha hagut diversos accidents de persones que, empeses per la necessitat, han intentat sostreure roba de dins, fins i tot posant la seva vida en perill.
Almenys 3 persones ja han mort per aquest motiu. L'última va ser el dissabte passat a Arbúcies, això és a la comarca de la Selva, i va quedar atrapat un noi, un jove de 27 anys. De la mateixa manera, el 2011 va morir un noi de 24 anys a València i el 2010 una nena d'11 anys a Albacete. De moment, l'Ajuntament d'Arbúcies ha decidit retirar els que hi ha al municipi. Els actuals contenidors estan pensats perquè si hi ha foc no es propagui, perquè la roba no es mulli i no es pugui robar, però no es comptava amb el fet que hi hagués persones que s'encabissin per la petita escletxa d'entrada, que ha resultat ser una trampa mortal.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dilluns, últim dia de l'any 2012. El govern català ha donat mig any de termini, s'ha marcat aquest període de 6 mesos per intentar pactar la celebració de la consulta amb el govern espanyol i, si cal, amb les Corts General. Això arriba hores després que el president espanyol Mariano Rajoy tragués pit divendres en una valoració de l'any sobre unes reformes econòmiques que consideren necessàries i tot demanant alhora més unitat en clara referència a Catalunya. El cap de l'executiu espanyol, en un discurs molt marcat per l'economia, va repetir nombroses vegades la paraula diàleg en referència a Catalunya. Rajoy va fer un discurs breu en què va repassar la situació econòmica de l'Estat.
El president espanyol ha mirat també a Catalunya, tot i que sense citar-la. Un cop més, el cap de l'executiu espanyol ha demanat evitar el que distreu de la sortida de la crisi i la creació de feina. Rajoy apel·la, un cop més, a la unitat i al que ens fa més forts, diu. Ha manifestat la seva voluntat d'integrar i dialogar, però s'ha reivindicat com a president constitucional i avisa, diu, que coneix el seu paper, les seves lleialtats i les seves responsabilitats en defensa de la Constitució i diu que no es desviarà. Rajoy s'ha definit com un incondicional de la Constitució.
I el govern espanyol ha lamentat aquest cap de setmana la nacionalització de les quatre filials bolivianes d'Iberdrola i ha demanat una justa indemnització. L'executiu de Mariano Rajoy espera que el procés de nacionalització es faci seguint criteris objectius.
De fet, en el decret que ha permès l'expropiació es preveu que una tercera part independent avaluï en un termini de 180 dies el preu de les accions de les companyies nacionalitzades. A partir d'aquí es determinaria la quantitat a abonar per part de Bolívia i Iberdrola. De moment, els directius de la companyia elèctrica no han fet pública cap resposta a les expropiacions d'unes filials que li suposen només el 0,2% del negoci i uns 6 milions de benefici. Qui ha criticat aquesta acció del govern d'Evo Morales ha estat l'oposició boliviana, que considera que s'ha fet sense una planificació estratègica i que perjudica la imatge del país de cara a possibles noves inversions.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El president dels Estats Units, Barack Obama, intensifica en les últimes hores la pressió sobre el Partit Republicà nord-americà perquè accepti un pacte in extremis que eviti l'anomenat abisme fiscal, una mesura per eixugar el dèficit públic que entrarà en vigor demà, si no es troba una solució.
Les negociacions continuen mentre el president dels Estats Units culpa els seus rivals d'haver arrossegat les converses cap a un punt mort. En una entrevista a la cadena de televisió NBC, Obama ha advertit de les conseqüències que podria tenir la pujada d'impostos i la retallada dràstica de la despesa pública. Sobre la taula de negociació hi ha la proposta dels demòcrates que preveu, atenció, una càrrega impositiva per les rendes superiors a $250,000 l'any. Els republicans s'hi neguen i fixen el límit en un milió. L'abisme fiscal es va aprovar al Congrés fa gairebé un any i mig per calmar les tensions dels mercats que reclamaven un pla per rebaixar el dèficit públic.
El president de Veneçuela, Hugo Chávez, continua en estat delicat i afronta noves complicacions de la seva salut.
El vicepresident Nicolás Maduro va comparèixer ahir a la televisió per confirmar amb unes paraules carregades de dramatisme que Hugo Chávez pateix noves complicacions sorgides de la infecció respiratòria. Des de l'Obama no va ocultar la gravetat de l'estat físic del president i va definir la situació com a no exempta de risc. El silenci del gabinet veneçolà durant les últimes 48 hores va disparar de nou els rumors que fins i tot posaven en dubte que el mandatari bolivarià continués en vida.
I la científica italiana i Premi Nobel de Medicina Rita Levi-Montalcini va morir ahir a l'edat de 103 anys.
Coneguda per les investigacions que va fer sobre les cèl·lules neuronals, va obtenir el Premi Nobel l'any 1986 conjuntament amb el bioquímic nord-americà Stanley Cohen. Els dos científics van rebre el reconeixement internacional per la descoberta dels factors de creixement de les cèl·lules nervioses. La investigació de Rita Levi-Montalcini ha estat fonamental per avançar en l'estudi de les malalties cerebrals com l'Alzheimer.
I Hillary Clinton va ingressar ahir en un hospital de Nova York perquè se li va detectar un coàgul amb origen que podria ser d'una commoció cerebral. La descoberta mèdica va ser fruit d'una revisió a la qual la secretària d'Estat nord-americana s'havia sotmès a l'Hospital Presbiterià de Nova York, l'hospital on el seu espòs Bill Clinton s'havia sotmès a una operació coronària ara fa 8 anys.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça de bàsquet va fer un pas endavant per classificar-se per a la Copa del Rei, que es jugarà al febrer a Vitòria, i ho va fer per la porta gran, superant el Real Madrid en un partit vibrant per 96-89. Joan Carles Navarro va acabar amb la ratxa triomfal dels blancs a la Lliga Endesa, amb 33 punts i una eficàcia gairebé total en el tir.
L'explosió ofensiva de la bomba ha comparegut en el millor moment per decidir un partit vibrant i manté intactes les opcions dels Blaugrana de classificar-se per la Copa del Rei. El Palau Blaugrana ha viscut l'ambient de les grans ocasions per viure un clàssic decisiu. Com si es tractés d'una final, l'afició ha volgut donar ales a un Barça-Rigel obligat a guanyar per mantenir les opcions de classificar-se per la Copa del Rei davant un Real Madrid intractable i amb una carta de presentació immillorable. 14 victòries en 14 jornades.
Parlem ara de futbol. Augusto César Lendoiro, president del Deportivo de la Corunya, va anunciar ahir la destitució del tècnic Josep Lluís Oltra, que la temporada passada havia assolit l'ascens dels gallecs a primera divisió.
Aquest, en canvi, l'equip ha acabat l'any cué de la categoria amb 12 punts. Lendoiro ha pres la decisió després de reunir-se amb Oltra aquest diumenge. Oltra va arribar al Deportivo la temporada 2011-2012 per reflotar l'equip després del descens de categoria. Va aconseguir l'objectiu de pujar amb rècord de puntuació inclòs.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Per sisè any consecutiu, la plaça de Colón de Madrid i els seus voltants es van omplir ahir al matí, festa de la Sagrada Família, amb desenes de milers de persones que van fer visible la proposta de la família cristiana. Les xifres d'assistència van ser fins i tot superiors, segons els organitzadors, a les de l'any passat. Amb la presència de l'enviat del Papa, l'arcabisbe Vincenzo Palla, president del Pontifici Consell per a la Família, el cardenal Antonio María Rouco Varela, arcabisbe de Madrid, va dir durant l'homilia que la veritat del matrimoni cristià és la veritat del fonament de tota societat que vol edificar-se de manera justa, solidària, humana i fecunda, i va afegir que sense aquesta veritat la societat es desintegraria. El president de l'Episcopat espanyol va presentar la família cristiana com el lloc primer i insubstituïble perquè els fills neixin i creixin en la fe en Jesucrist, i la va defensar com un pilar vital per al futur de la societat, de l'Església i de la humanitat. La missa de les famílies, on va celebrar també, entre d'altres, el cardenal Lluís Martínez Sistac, va estar precedida, entre altres activitats, per una predicació del fundador del camí neocatecumenal, Quico Argüello, sobre el querigma, és a dir, sobre el fonament de la fe cristiana basat en Jesús, fill de Déu i salvador del món.
I també us expliquem que Montserrat Rius, la monja carmelita, que va treballar com a assistent d'Antoni Gaudí, ha mort a Barcelona als 102 anys. La germana Montserrat havia conegut Gaudí l'any 1924 a la torre del Parc Güell i també el taller de la Sagrada Família, on l'arquitecte vivia i treballava. Era un dels últims testimonis vius que l'havien conegut personalment i el recordava com un home respectable i molt religiós. Aleshores, la monja tenia 14 anys i Antoni Gaudí 72. La religiosa va aparèixer als mitjans de comunicació fa 2 anys, quan el papa Benet XVI va dedicar la Sagrada Família i va deixar els seus records plasmats en un llibre.
I entre les velles i pregàries de cap d'any que hi haurà avui a Catalunya, en destaquem dues: la que hi haurà al temple expiatori del Tibidabo a les 11 del matí, a les 11 de la nit, perdó, i la que es farà a la mateixa hora a l'església del Sagrat Cor dels Jesuïtes del carrer Casp 27, també de Barcelona, en aquest cas organitzada per Cristianisme i Justícia, amb el lema "No som una generació perduda". Els joves promotors d'aquesta iniciativa signen la reflexió de final d'any del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Com cada any, i al voltant de la reflexió sobre aquest document, l'entitat vinculada als jesuïtes de Catalunya tancarà avui l'any amb la pregària i l'Eucaristia, com dèiem, a partir de les 11 de la nit al carrer Casp número 27 de Barcelona. Principals titulars de portada a la premsa en aquest últim dia de l'any. Els diaris porten la data també de l'1 de gener perquè demà no hi ha premsa a Catalunya. El Periódico, titular principal: la pujada del 2013, electricitat, transport, vivenda, aigua, carreteres i patrimoni, els àmbits que destaca aquest diari i que tindran preus incrementats a partir de demà. La Vanguardia: Mas situa el benestar social com a prioritat. El Punt Avui: Mas tanca l'any amb el discurs de to més social. El diari Ara obre amb una frase precisament del discurs de cap d'any del president de la Generalitat. És aquesta: no hi ha projecte nacional sense projecte social. El País: Justícia i el fiscal anticorrupció frenen l'arxivament del cas Gürtel. El Mundo: només un 12% creuen que el 2013 anirà econòmicament millor a cadascú que el 2012. L'ABC i La Razón opten per destacar a la seva portada la missa de les famílies celebrada ahir a Madrid. El diari ABC titula amb una frase del cardenal Rouco: «Sense el veritable matrimoni, la societat es desintegraria». I La Razón, un titular més de conjunt, titula «La família és el futur».
Cada setmana Ràdio Estel t'acosta a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la salve a 1:00 PM i les vespres a 6:45 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00 AM. Cada dia la basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor tenim l'hiper millor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la PUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu. Només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hiper millor que cap altre.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Un quart i mig de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. El trànsit, de moment, aquest matí es manté molt còmode, molt tranquil. De fet, no hem de parlar de retencions ni de problemes en lloc de la xarxa viària. El volum de trànsit és força escàs i en principi no hi ha cap incidència que pugui empitjorar tota aquesta mobilitat tranquil·la, com comentàvem, sobretot prudència, això sí, pels punts afectats per la boira, especialment a comarques d'interior, Plana de Vic o també el Pla de Lleida. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha menat d'incidència l'últim dia de l'any. Així ens ho confirmen els diferents operadors. D'altra banda, informar als usuaris que aquesta nit, nit de Cap d'Any, el metro i les línies T2 i T3 del trambaix i T4 i T5 del trambesó circularan de forma continuada, igual que també ho faran el funicular de Vallvidrera i les línies L6, L7, L8, S1 i S2 dels ferrocarrils de la Generalitat. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Aquesta darrera jornada de l'any 2012 es presenta en general doncs molt tranquil·la. De fet, avui només esperem l'arribada de petits o dèbils intervals de núvols alts que com a molt entrenyaran el cel, però en general avui bàsicament de precipitacions no n'esperem. Tot plegat, a més, ve acompanyat d'unes temperatures que avui al matí doncs han baixat i força respecte a la jornada d'ahir, amb temperatures ara a la ciutat de Barcelona voltant de 6 graus, per exemple, 2 graus negatius a Lleida i Girona i 3 positius a la de Tarragona. A d'altres punts del país les temperatures són molt més baixes, com per exemple el Pirineu, entre 5 i 10 graus sota zero, però això són sobretot a les fondalades. A la resta del país oscil·len entre els 0 graus aproximadament de l'interior i els 5 o 6 de punts del litoral. Evidentment, al centre del dia les temperatures es podran recuperar una miqueta i arribar ben bé fins als 16-17 a punts del litoral i fins als 14-15, com a molt també a punts de l'interior. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Pau arreu de la terra. Aquest és el lema de la Marxa per la Pau que organitza la comunitat de Sant Egidi amb la col·laboració de nombroses entitats a moltes ciutats de manera simultània, demà coincidint amb el Dia Mundial de la Pau, una commemoració que es va començar a celebrar l'any 1968 a Roma i a tot el món. A Barcelona, la Marxa per la Pau començarà a 6:45 de la tarda a la plaça de Catalunya, començant el recorregut per portal de l'Àngel i fins a arribar a la plaça de Sant Jaume, on es farà un acte final. Aquesta marxa per la pau coincideix, a més, aquest any amb l'any de la fe, amb el 50è aniversari del Concili Vaticà II i l'any vinent amb el també 50è aniversari, en aquest cas, de l'encíclica Pacem in Terris del papa Joan XXIII, entre altres commemoracions que també coincideixen. Parlem breument avui amb Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi, organitzadora de la marxa per la pau. Senyor Jaume Castro, molt bon dia i bon any 2013 per avançat.
Bon dia i bon any per avançat a tots.
Com definiria vostè la marxa per la pau, que demà a Barcelona i a desenes de ciutats de tot el món servirà per visualitzar el suport popular creixent a favor de la pau?
Sí, és una manera concreta de començar l'any amb un pas de pau i adherir-se al missatge que Benet XVI, amb motiu de la Jornada Mundial de la Pau, doncs cada any fa, i enguany és feliços els que treballen per la pau.
És un missatge, el del papa Benet XVI, que té un contingut humà, espiritual, teològic, molt profund. Aquest papa tan hàbil a l'hora d'obrir-se al diàleg amb totes les sensibilitats parla de la pau possible, d'aquesta pau que no ha de ser cap utopia. No hem de resignar-nos, oi, a pensar que la pau no serà mai total en el món.
Certament, és un camí que segurament podem dir que enguany, amb els 50 anys de la Pacem in Terris, va començar amb una profunda voluntat de pau Joan XXIII i que doncs, cada any des de l'any 68, doncs, en la Jornada Mundial per la Pau, es va reafirmant, no? La pau no és un somni, no és una utopia, la pau és possible, diu Benet XVI enguany, i certament doncs, així ho creiem.
Entre les nombroses entitats que a Catalunya s'han adherit a aquesta convocatòria, la Marxa per la Pau de demà, hi ha Cristianisme i Justícia, l'Acció dels Cristians per l'Abolició de la Tortura, Càritas, també el Setmanari Catalunya Cristiana, la Fundació Alfons Comín, aquesta mateixa casa, Ràdio Estel, Regnum Christi, el Moviment dels Focolars. Per tant, una convocatòria amb implicació de tots. Esperem que sigui nombrosa i, en qualsevol cas, que sigui útil de cara a l'objectiu que es vol aconseguir. Què és el que hi haurà durant la marxa? Hi haurà silenci, sí. També un manifest?
Sí, hi haurà una marxa on fonamentalment es recorden durant tota la marxa el nom dels països i les regions del món que estan sacsejades per la violència i la guerra. És una memòria per posar en primer pla doncs, totes aquestes terres que estan colpides per la guerra, i després a la plaça Sant Jaume es farà un moment, doncs, una cerimònia final, on es farà un minut de silenci per les víctimes de la guerra, es farà alguns discursos i particularment doncs, tres testimonis referents doncs, a alguns conflictes que actualment hi ha en el món.
Recordem que a Roma la marxa serà al matí perquè tindrà com a punt d'arribada el moment en què el papa impartirà la benedicció Urbi et Orbi i tindrà també un missatge d'aquesta Jornada Mundial per la Pau, que com cada 1 de gener coincideix amb l'octava de Nadal i amb la festa litúrgica de Santa Maria, Mare de Déu. Moltes gràcies, senyor Jaume Castro, responsable de la comunitat de Sant Egidi a Catalunya, per haver-nos acompanyat uns moments en aquest últim dia de l'any. Li voldríem preguntar per acabar per alguna idea clau que cregui vostè que es pot destacar avui i per recomanar la lectura del missatge del Papa Benet XVI d'aquesta Jornada Mundial de la Pau, és a dir, amb quina idea es quedaria del missatge del Sant Pare?
Bé, n'hi ha moltes, és molt, molt ric. Potser em quedaria doncs, amb aquella que Benet XVI parla de que fonamental per treballar per la pau és el principi de gratuïtat com manifestació de fraternitat i de la lògica del do. Em sembla que en un temps com el d'avui, amb tantes coses es compren i es venen, doncs és bo doncs, que se'ns repeteixi que el principi de la gratuïtat és un fonament doncs, per d'un nou humanisme, d'un món en pau, d'una vida, diguéssim, més feliç per tothom.
Recordem que la comunitat de Sant Egidi ara fa tot just 20 anys també va ser decisiva per aconseguir la pau a Moçambic, un país que portava anys en guerra civil. Per tant, felicitats també per aquesta i per altres iniciatives de pau que la comunitat de Sant Egidi du a terme des de fa ja gairebé 44 anys. Una abraçada també de pau per a Sant Egidi, per als organitzadors de la Marxa de la Pau. Demà, recordem, a 2:15 de la tarda, a la plaça de Catalunya de Barcelona, una de les convocatòries que hi ha a tot el món. Bon dia i bon any.
Molt bé, doncs, moltes gràcies a tots. Bon any i demà, doncs, si Déu vol, us esperem a tots els que pugueu.
Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu-siau.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem el temps de tertúlia d'actualitat aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, l'últim programa de l'any. Avui ens acompanyen Joaquim Sabater, que és el president de l'Observatori del Tercer Sector i també expert en polítiques socials. Senyor Sabater, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I bon any per avançat.
Bon any per avançat a tothom, sí.
També saludem el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra. Bon dia, germà Lluís Serra.
Bon dia.
Comencem en una primera roda parlant de l'actualitat més immediata, que és aquest discurs d'Artur Mas, el missatge institucional de cap d'any, on el president de la Generalitat va fer ahir una crida al compromís i a l'esperit de superació per als temps difícils i transcendents que venen. Entre moltes altres coses, va recordar que hi ha una majoria de catalans que són sobiranistes i també va dir que el procés nacional ha de comportar també un procés social. Va vincular el projecte nacional amb el seu desenvolupament social. Què destacarien d'aquest missatge d'Artur Mas i de com podem fer-lo nostre, els catalans?
Jo trobo bé que es vinculi el procés nacional amb el procés amb un procés de millora del benestar social. Un estat no té sentit si no treballa a favor del benestar de les persones i sobretot a favor del benestar dels més desafavorits. Per tant, no hem d'oblidar que si estem en un procés de reconstrucció nacional, ho estem perquè la gent que vivim a Catalunya puguem desenvolupar un projecte amb més potencialitats. I en aquí hem de pensar amb aquells que més malament ho passen. Em sembla que està bé que el president ho tingui present i que, en tot cas, el projecte ho vagi contemplant, no? Perquè, si no ens oblidem, i fem aquesta dicotomia de procés nacional i procés de millora de benestar social, que com que estem en un procés de retallades i de no disposició de podem acabar amb una retallada de drets socials, que això és molt greu, no?
O sigui, concretament, el discurs sobre l'aspecte que podríem dir nacional i el benestar social, jo penso que s'ha intentat contraposar-los de forma interessada per determinats sectors polítics, però és evident que Catalunya s'ha plantejat sempre de manera molt unida en el sentit de que es veia que des de la perspectiva de la política catalana, que l'Estat espanyol no protegia suficientment l'aspecte del benestar social, i és aquí quan, en el moment de dificultats econòmiques, en el pitjor moment de benestar social, és quan s'ha aguditzat encara més la tendència de la política nacional catalana. I és aquí on van profundament units. És a dir, el que no podem és voler un benestar social fora del marc català, perquè ja hem vist durant tots aquests anys com ha anat la cosa. I el problema també és, efectivament, que quan un està volent fer, per exemple, un nou estat o estructures d'estat, o com es vulgui dir, no s'està oblidant del benestar social. L'únic que en aquests moments el benestar social està lligat de mans per un cantó i per l'altre. És a dir, ni podem tenir recursos internacionals perquè no arriben o no els donarien, i tampoc està arribant l'ajut des del propi estat espanyol. I això és el que obliga, efectivament, a tot el tema de retallades, amb una manera realment de repercussió molt dura per tots els ciutadans, no? Però la contraposició és interessada. És a dir, jo penso que estan profundament units, i amb això jo penso que la majoria de titulars dels diaris a Catalunya ho han reflectit clarament.
Doncs bé, contraposició interessada, contraposició que alguns partits creuen que s'ha de fer per no fer oblidar que la prioritat és la sortida de la crisi, i en tot cas en això es mou un debat on sí que hi ha un punt de connexió, coincidiran amb mi, i és que cal millorar el benestar dels ciutadans i cal sortir d'aquesta crisi, cal pensar en els que ho passen
malament. Però per això cal tenir recursos, cal tenir capacitat de crear riquesa, cal donar suport als emprenedors i a les empreses, i en el context en el que estem, com deia en Lluís, segurament no s'està, i jo no vull pensar que hi hagi voluntat d'enfonsar Catalunya, com sembla que en alguns moments està passant, no?
Bé, amb el Gerard Carrión. Gerard, bon dia novament.
Hola, bon dia.
Repassem alguns temes que tenim previst tractar a la tertúlia amb una dosi afegida de resum de l'any que volem demanar als qui formen part avui de la taula. Però per resumir breument el que ha estat el discurs d'Artur Mas d'ahir, què destaquem, Gerard?
Doncs va fer una crida al compromís i a l'esperit de superació per als temps difícils i transcendents que venen. En el tradicional missatge de cap d'any, el president Mas va afirmar que el projecte social i el nacional, el benestar, doncs també la justícia i les llibertats nacionals han d'anar de la mà.
Bé, de les reaccions, ràpidament, Oriol Junqueras i també la representant d'Iniciativa han dit la seva sobre el discurs.
Doncs el president d'Esquerra Republicana diu que no veu raonable un canvi d'actitud del Partit Popular i el PSOE cap a Catalunya. Des d'Iniciativa, doncs, creuen que el missatge de Mas està molt allunyat de la realitat.
Bé, entre altres temes parlarem també de Barack Obama, que pressiona els republicans perquè acceptin un pacte que eviti l'abisme fiscal.
Sí, doncs en una entrevista a la televisió NBC, el president Obama ha advertit de les conseqüències que podria tenir la pujada d'impostos i la retallada dràstica de la despesa pública.
La seguretat en els locals on hi haurà festes de cap d'any també és notícia avui, últim dia del 2012.
S'extremen les mesures de seguretat per les macrofestes que es preparen en pavellons i recintes de cara a aquesta última nit de l'any, després de la tràgica festa del Madrid Arena, i han tancat la sala de la Cúpula de les Arenes, el centre comercial de la capital catalana, per incomplir la normativa de seguretat.
Doncs bé, això i les notícies més importants de l'any, demanarem la seva opinió als tertulians avui, perquè tenim un any carregat de notícies: la manifestació de l'11 de setembre, el nou pacte de legislatura amb les eleccions del 25 de novembre, les retallades i el creixement de l'atur en l'àmbit català i en l'àmbit espanyol també, la reelecció de Barack Obama als Estats Units, les dues vagues generals que hem tingut en aquest any, i alguns altres temes com la corrupció o el cas Bankia seran presents a la tertúlia. Fem ara una pausa i continuem amb el temps de comentari de l'actualitat que avui compartim amb l'expert en polítiques socials Quim Sabater i amb el professor de la Facultat de Teologia de Catalunya i president de la Unió de Religiosos, Lluís Serra.
Des de Ràdio Estel, us desitgem bon Nadal i feliç any nou.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 48 34 o entra a ningudormiralcarrer.org.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. La Fundació Rosa Deulofeu us comunica que arriba el 9è aniversari del seu traspàs. El proper dilluns 7 de gener, tots els que la recordem, et convidem a l'Eucaristia pel seu sufragi. Tindrà lloc a les 7 de la tarda a la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, metro línia 3, parada Liceu. No ho oblideu, serà el proper dilluns 7 de gener a les 7 de la tarda. Com bé l'editorial presenta els tres títols ideals pels regals dels menuts d'aquestes festes. Juguem a fer de mestre, un llibre escenari amb més de 60 complements per jugar. 10 ciutats i un somni, el llibre pop-up per viatjar i somiar desperts. I els 10 millors jocs de sempre, que inclou tauler, fitxes i un dau per muntar. Aquestes festes, res millor que Com bé l'editorial. Més informació a combeleditorial.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Dos minuts i mig i seran tres quarts de nou. Estem compartint la tertúlia d'actualitat amb el president de l'Observatori del Tercer Sector, Quim Sabater, i amb el secretari general, de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Bé, encara sobre el discurs d'Artur Mas i sobre les seves reaccions, no sé si el van poder seguir en directe, és un discurs breu, però amb molts temes plantejats.
Home, és un discurs institucional i, per tant, jo crec que no podia deixar de tocar alguns temes, no? Ell planteja un 2013 angoixant, em sembla que va dir, no? I, per tant, bé...
Dificultós, va dir.
Dificultós, bé, en tot cas. Totes les previsions ens diuen que el 2013 serà pitjor que el 2012, que perdrem capacitat adquisitiva, que perdrem capacitat... que es perdran més llocs de treball, que no hi haurà recuperació. Bé, això el president hi ha de fer front, i ha de fer front també alhora amb una certa esperança. I jo crec que des de els que ens creiem cristians hem de posar esperança en aquesta, en aquest context que no té masses elements per jutjar un positiu, no? Per tant, bueno, jo crec que el president va fer un repàs a tots els temes i les reaccions han sigut les que toquen, no? I aquí, bueno, s'ha posat més a favor i qui ho ha criticat més. Penso que és no s'ha mogut res de l'escenari que tocava, no?
Jo penso que quan s'analitza la situació actual a què hem arribat, es parteix de temes econòmics, de polítiques, de plans estratègics, es volen solucions de tot tipus, però que jo considero que no s'està arribant al fons del tema, que és el que està ocasionant realment la greu dificultat, és justament aquesta, que en el fons d'una actitud i de l'altra hi ha l'avarícia i l'enveja. I això no s'ha corregit. És a dir, l'avarícia és, sobretot, el que deien els sentits de la filargueria, que deia Evagrio Pontico i Joan Cassià, deia justament l'amor al diner. I l'amor al diner és el que ha enfonsat la situació occidental, la situació, per exemple, espanyola, l'amor al diner. I això reflecteix molt bé la pel·lícula Capital de Costa Grava, en Gabres, amb el protagonista, que realment es veu que la seva obsessió és l'amor del diner. Però fixem-nos que ara en la solució no es corregeix l'avarícia, sinó que es fa una nova versió, que és, per exemple, salvar els bancs abans que les persones. Per tant, el mateix criteri d'avarícia està en la solució. I ara ja veiem que salvar l'insalvable, per exemple, Bankia, està comportant doncs, unes enormes retallades de drets a les persones i de benefici a les persones. Això és en el tema econòmic. I l'altre és el tema de l'enveja. És a dir, recordo de Luis Racionero, que va fer unes declaracions el 16 d'abril a La Vanguardia en una entrevista que li van fer a partir d'un llibre que ell havia presentat, i deia que quin és el principal problema d'Espanya? Diu, l'enveja, perquè està situat en el genoma d'Espanya, dels espanyols, no? I aleshores, clar, el tema de l'enveja fa que quan hi ha un cafè ha de ser per tots, quan jo tinc, tu tens una sessió jo l'he de tenir, quan tu de... Clar, i això, l'enveja està comportant una dificultat de comprendre la realitat, de la pluralitat, la diversitat, perquè, clar, si tu ets divers i aleshores tu has de ser com jo com tu, doncs no anem bé. I aquests dos punts, si ens hi fixem, són els dos punts claus de... per exemple, que reflecteixen en el fons dels problemes del discurs d'ahir i també de la situació política espanyola actual.
Bé, Artur Mas va fer ahir el primer discurs institucional de cap d'any després de ser reelegit en un escenari polític nou i en una situació també de diversitat política que s'apunta o es pronostica difícil pel tema de la consulta, el debat sobiranista i altres qüestions. S'acaba d'incorporar Juan Antonio Rueda, advocat, bon dia i bon any.
Molt bon dia, muy buenos días, feliz año, bon any a tothom.
Bé, sobre el discurs del president Mas, no sé si el va poder seguir, sentir o veure, o ha llegit alguna cosa avui.
Sí, esta mañana, la verdad es que no tuve la oportunidad de escucharlo, esta mañana he oído pues las noticias.
Les informacions que nosaltres donem, vaja.
Y el empuje que vais dando y bien, cosas a comentar, evidentemente.
Què comentaria, què destacaria? Perquè un discurs institucional normalment doncs s'ha de sentir una mica reflectit tothom, encara que hi hagi crítiques o discrepàncies.
Bueno, yo, en fin, ya sabéis aquí que desde mi punto de vista yo me veo cada vez lamentablemente menos reflejado con el gobierno de la Generalitat. En todo caso, sí que lo fundamental para la etapa que viene, pues desde luego en la primera página del libro político pues está el famoso derecho a decidir, qué va a pasar, si se va a conseguir llegar a un entendimiento o no con la administración central y en fin, yo creo que eso es el punto de supongo que tendremos horas a debatir en esta mesa,
sí,
y en esta emisora.
Avui hores no, perquè ja sabem que la tertúlia és mitja hora cada dia, però sí que els vull...
Igual a lo largo de l'any que viene, ¿eh?
Sí, no, ja l'hem entès. Però sobre el tema del dret a decidir i la consulta, sí que els vull preguntar per aquest termini que ha donat el govern català, el nou govern català, de 6 mesos per intentar pactar aquesta consulta amb el govern espanyol. Què pensen vostès? Serà viable aquest termini, aquest diàleg? Un diàleg que oferia també divendres Mariano Rajoy en el seu balanç de l'any 2012.
A veure, jo crec que es pacta que el que pretén el president de la Generalitat és fer-ho en un marc de no confrontació, i això a mi em sembla raonable. I aquí em sembla que es barregen diverses coses. Una, que és el dret a decidir, que no és pactable, i que qualsevol poble té el dret a prendre decisions sobre el seu futur i sobre el que vol ser. I l'altra cosa és el marc institucional i l'entorn jurídic o legal o normatiu en el qual es pot fer això, no? Jo crec que s'ha de pactar això, partint de la base d'acceptar que el poble de Catalunya té dret a ser consultat sobre quin model organitzatiu es vol dotar d'ara en endavant, no? Per tant, a mi em sembla raonable que el president ho vulgui fer i ho vulgui pactar amb el govern de l'Estat.
Senyor Rueda, per exemple.
Sí, bueno, jo ja he comentat que...
Vostè s'ha mostrat algunes vegades partidari que es deixi consultar el poble català.
Efectivamente, jo creo...
Malgrat que no és independentista, però...
No.
Però és que no té res a veure. No, una per cosa això, és el dret a decidir, l'altra cosa és el vot.
Efectivament.
Bueno, o sea, hay un tema que, como bien se decía, jurídico, desde un punto de vista de ver qué es lo que dice hoy la ley, porque es verdad que tenemos unas reglas del juego y hay que decidir si es posible o no es posible plantear un referéndum hoy en Cataluña, solo para Cataluña, sin que lo decida el resto de España. Y entonces es cierto que jurídicamente no es posible sin que la Administración Central o el Gobierno dé su autorización. ¿Eso es justo o no es justo? ¿Eso se acorda derecho o esto va a la voluntad del pueblo? Mi opinión ha sido que yo creo que si el pueblo de Cataluña, es decir, hoy los que somos catalanes, queremos todos ir hacia una dirección o queremos decidir algo sobre esa parte, creo que lo lógico y lo razonable sería que se nos dejara. Creo que lo lógico y razonable sería que nos dejara. Ahora bien, también sería lógico y razonable que todo esto se diera dentro del marco de la legalidad. Es más, que ningún representante del Estado, que al fin y al cabo lo son los propios, la propia presidenta de la Generalitat, puedan decir que vayan en contra del sistema. Es decir, necesitamos responsabilidad y que ellos mismos lleguen a decir, bueno, pues esto se va a hacer en el marco adecuado y se tenga que hacer las modificaciones o las negociaciones que sean. Dicho esto, entrando en el fondo del asunto, yo creo que es importante manifestarse, es importante seguir también el ejemplo quizá de Canadá o del Quebec, sí, donde cada 25 años se hace ese referéndum y veamos a ver qué pasa, y después, oye, es verdad que entre referéndum y referéndum tienen que pasar 25 años. Yo creo que es bueno, creo que eso es positivo, y sobre todo creo que es bueno y positivo y que esto se tutele desde la administración para que todos los ciudadanos sepan cuáles son las consecuencias, porque si no, se acabará haciendo un referéndum y quizá falto de garantías. Deben hacerse con todas las garantías y que se sepa exactamente qué es lo que se pregunta, cuáles son las consecuencias que hay y que cada uno pueda decidir en realidad en función de cuáles son las perspectivas positivas o negativas. Y con eso creo que se acabarían muchos problemas.
Germán Lluís Serra.
Sobre el tema aquest...
Sobre el tema de la consulta, del termini del govern català al govern espanyol,
sí,
una aquest... mica tot plegat, si pot.
Sobre aquest tema, jo soc partidari de que sigui legal, però, evidentment, hi ha d'haver una actitud que ha de canviar del govern de Madrid, perquè sembla que s'ha manifestat totalment en contra de que
moment,
es pugui
sí.
fer. Per tant, la legalitat... Hi ha una altra qüestió que a mi em preocupa més encara, perquè la legalitat s'està esgrimint com el gran valor, i jo penso que és molt important el tema de la legalitat, però jo diria la moralitat del tema. Perquè, per exemple, és legal el que s'ha fet, per exemple, a la portada del Mundo, interferint tan profundament en la selecció? És legal que la policia actuï sense els comandaments dels seus caps i fora del marc judicial fent les seves investigacions, filtrant... Això és legal? I aquí la gent sembla que tot això doncs passa. Doncs això és immoral. O sigui, hi ha moments que també hem d'anar clar que la legalitat és un valor, però un valor molt més important és la moralitat, en aquest aspecte.
Serà moral si és falso, serà moral si és falso, no? Digo que serà amoral o serà immoral si és falso. Serà immoral si és falso lo que ha dicho el Mundo. Si no és falso, no serà immoral.
Aquí s'han parlat dues coses, dels comptes a Suïssa i d'això que publicava El País fa pocs dies.
Hi ha un moment que la policia, això sí que ho ha dit la policia, diu, de nosaltres aquest informe no ha sortit. Per tant, no estem ja, jo no parlo de notícia, que primer hi ha la presumpció d'innocència. Hi ha una altra qüestió, que han filtrat un document sense noms, sense autors i tal, i sense els comandaments policials que l'hagin...
Usted tiene la legalidad, y la legalidad irá ligada en este caso concreto, yo creo...
Pero aquí hay, moralidad.
Estoy de acuerdo con su distinción, pero en este caso concreto, si el mundo ha realizado una portada o ha hecho unas, ha vertido unas manifestaciones falsas, justamente la legalidad, y creo que en España y en el Estado español funciona bastante bien en este caso, en el derecho a la propia intimidad, en lo que estamos hablando, si estamos hablando de temas penales o temas civiles, al final la realidad es que puede ir cualquier persona a los tribunales a decir que lo que están diciendo el señor redactor y el señor director del Mundo es falso. ¿Lo pueden decir? No, yo no
creo. Pero ya lo veremos. Problema. Porque, no, això ja ho hem de veure perquè, per exemple, el ministre d'Interior no va tenir cap interès en el termini immediat abans de les eleccions aclarir aquest tema, perquè el que es volia era embrutar les eleccions. I es va aconseguir. Hauríem de veure quina repercussió va tenir.
Aquest també és un tema per hores.
Per tant, quan estem dient la legalitat és que l'Estat pagui a Catalunya els milions que li deu i que no els paga, i que podia pagar, i això faria que les retardades fossin menors. Si no, llegim els estudis apareguts sobre aquest tema.
Pues mire les balances fiscals del 2009, que són les últimes reales.
Que aquests temes es poguessin clarificar, perquè si no sembla que l'única legalitat que està és que la consulta sigui legal. Clar que interessa a tots que sigui legal.
Sí, perquè, efectivament, si la consulta es fa, com per exemple deia ahir Oriol Junqueras, clar, què passaria? Que els molts contraris a la independència es desmarcarien i s'abstindrien, o què passaria? Clar, què passaria si es fa il·legalment la consulta?
Jo crec que el principi que és que la legalitat no sempre és justa. I, per tant, parlar de legalitat, evidentment, és fer referència al marc normatiu, es fa referència a la Constitució, que és com el Santa Santorum en aquest país, en aquest moment, però jo crec que hi ha drets que han d'estar per sobre d'això, i hi ha moments en els quals s'ha de posar per davant un raonament que no estrictament ha de tenir la legalitat com a únic referent, no? I, per tant, aquí estem en un debat que segurament ens pot portar a un carreró sense sortida si no hi ha capacitat de diàleg, que sembla ser que, de moment, amb el que s'ha expressat des del govern de l'Estat, no hi és la voluntat de diàleg. S'està imposant una manera determinada de
fer. Que per mi el problema d'aquí ve la democràcia i la llei, no? És a dir, la democràcia fa la llei, però aquí sembla que la llei impedeixi la democràcia. Aquest és el tema. I el segon aspecte que es veu clarament com es fa servir la legalitat a Espanya és que la Constitució es considera sagrada, pràcticament inamovible. No sé que els dos partits majoritaris colin alguna transformació d'algun articulat. Però el que és preocupant, que la Constitució sigui tan sagrada, però hi hagi ja en camí la 7a llei d'educació en 30 i escaig d'anys. És a dir, és impossible ser lleis d'educació. Això vol dir com va el país. És a dir, que està preferible ser canvis a la Constitució que ser lleis d'educació, perquè vol dir que no sabem on anem. Vol dir que l'educació s'està utilitzant cada vegada pels interessos del partit que governa. I ara serà per espanyolitzar Catalunya, com deia el seu ministre.
Sí, sí, en fi.
O sigui, que estem en un tema que no és la Constitució, no hi ha un respecte a la llei. És la utilització de les lleis per temes de partit.
Bé, senyors, deixarem aquest tema perquè els vull preguntar quines han estat les dues o tres notícies més importants de l'any. No sé si es volen mullar senyor Sabater, senyor Rueda o germà Lluís Serra.
Mira, jo havia fet una certa tria de... Una notícia a nivell internacional, per mi, és la situació mundial que ens porta aquest, el que deia abans el Lluís Serra, respecte a l'amor al diner, no? Que ens està portant a un món més injust, amb més desigualtats, i tot això lligat amb els conflictes que es van eternitzant. A l'Àfrica torna a haver-hi conflictes al centre d'Àfrica, amb milions de morts, i no diguem les revolucions als països àrabs, que semblava que tenien sortida, però que no acaben de... L'únic que ha consolidat un procés, que és Egipte, tampoc acaba...
S'han reproduït els conflictes.
Exacte, tampoc
acaba. Precisament amb la Constitució egípcia com a tema.
Per tant, jo crec que a nivell internacional aquest ambient de conflicte de... A nivell estatal, jo posaria la contraposició entre retallades i Bankia, no? És a dir, sembla que haurem d'injectar milers de milions de diner públic a Bankia, Clar, aquí hi ha un element, que és que hi ha molts pensionistes que cobren la pensió per Bankia. Què passa si s'enfonsa Bankia, no? De tota manera, si l'Estat posa diners a Bankia, algú ha d'anar a la presó. Jo crec que algú ha d'anar a la presó. És a dir, no pot passar una altra cosa. Per tant, aquesta, a nivell estatal, aquest també. I a nivell nacional és evident que el procés sobiranista i la manifestació del 11 de setembre, jo crec que és
la principal notícia.
La principal notícia.
Senyor Rueda.
Sí, por no hacer tampoco separaciones y por empezar por el final, efectivamente yo creo que ya se ha destapado el derecho a decidir. El derecho a decidir y las ambiciones de parte de Cataluña respecto a la independencia. Y yo creo, por traducirlo en algo estrictamente político, yo creo que el cambio fundamental de Convergencia y Unió a la hora de expresar o manifestar o exteriorizar un sentimiento que quizá en algún caso estaba oculto o no lo quería decir de una manera expresa. Yo creo que eso es fundamental para, pues, en el panorama político catalán, este cambio, este giro, llamémosle soberanista o barra del derecho a decidir. Creo que es uno de los hechos más importantes de este año 2012. Luego, también es evidente que el alargamiento, si lo podemos llevar así, o la extensión de la crisis y las medidas para salir de ellas, yo creo que esto es una situación que muchos pensaban que en el 2012 esto podría acabarse. Ahora ya vemos que nos dicen en el 2013. Bueno, esto va para largo y por tanto, yo creo que no es un hecho novedoso, porque ya la venimos sufriendo desde hace tiempo, pero quizá lo novedoso es que nos estamos dando cuenta que esto va para largo.
Uh-huh. I Germán Lluís Serra.
Jo diria també dues coses. Fent referència a l'avarícia i l'enveja. Respecte a la cosa potser més significativa per mi, ha estat la generositat de molta gent també voluntària, la contribució de Càritas, de, per exemple, la Marató, etc. Tot allò que d'alguna manera...
Aquesta referència a temes socials, la Marató de la Pobresa, el gran recapte del Banc d'Aliments...
Quan hi ha el tema aquest del capital, de l'amor al diner, hi ha gent que utilitza el diner de manera solidària, de manera voluntària, aquesta generositat, Càritas, tot el tema de la solidaritat social, però des de la base, des de la gent senzilla. Això penso que és clau. I el segon punt, penso que la novetat enorme també que s'ha produït és que la independència ja és un tema de capçalera, perquè és majoritari el Parlament de Catalunya, i la gran transformació que per mi no s'ha sabut llegir de les últimes eleccions és que encara que el partit d'Artur Mas o la coalició hagi perdut 12 diputats, és que ara són 50 que han votat ja en un projecte, que no era ja el pacte fiscal, perquè el que s'ha demostrat és la incapacitat de l'Estat espanyol d'aglutinar la diversitat. Pel tema de l'enveja, és a dir, és impossible que cadascú pugui ser com cadascú en un clima plural. Sembla que no, que tots hem de ser iguals, i per exemple ahir el president d'Extremadura ja anava que tot anem com més uniformat, més centralitzat, és a dir, que no hi hagi diferències, perquè les diferències susciten enveges. Per tant, si som incapaços de viure junts per enveges, millor viure separats, sense elles.
Doncs bé, en tot cas...
Ojo que luego internamente no tengamos envidias también, ¿eh?
Habrá, perquè el cor de l'home...
L'envidia és el seu humano, no de los territorios, sí, però també està.
Vale. Esperem que millori, no, aquesta
perquè jo firmo
humana.
La independència si me quita la envidia, eh? La firmo, desde luego.
Senyors, ens quedem en tot cas amb aquesta notícia esperançadora que ens apuntava ara en Lluís Serra i que tots podem fer nostra, no? El gran any de la solidaritat, uh-huh, a Catalunya. Hem posat com exemples el gran recapte recent del Banc d'Aliments, la Marató per la Pobresa, la Marató de TV3 també en la lluita contra el càncer, les campanyes de Càritas, i podríem seguir l'augment de voluntaris de Càritas, que també és una dada molt significativa. Ho hem de deixar aquí, tot desitjant-los, senyors, un molt feliç any 2013, malgrat les incerteses. Lluís Serra, Quim Sabater i Juan Antonio Rueda, gràcies per haver vingut en un dia com avui i fins la propera. Bon dia.
Bon any.
Bon any a tothom.
Bon any.
Passen ja 9:02, els titulars, l'última hora informativa que ens porta el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Miró i Ardèvol, una conversa avui en l'últim dia de l'any sobre bioètica i Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això i l'espai musical La vida en sol fa fins a les 10.
Són les 9 del matí.
Hola, bon dia. Repassem aquesta hora les notícies més destacades. El president de la Generalitat, Artur Mas, va fer ahir a la nit el tradicional missatge de cap d'any, en el qual va destacar que no hi ha projecte nacional sense projecte social i no hi ha projecte social sense projecte nacional. Benestar i justícia al costat de les llibertats nacionals. Aquesta ha estat i és i serà la lluita de tants i tants catalans per al futur d'aquest país. I també us expliquem que milers de persones van participar ahir al vespre en la manifestació pels carrers del centre de Palma sota el lema "Els països catalans decidim autodeterminació". Els crits a favor de la independència van ser els més escoltats en aquesta marxa convocada amb motiu de la Diada de Mallorca el 31 de desembre, que commemora la conquesta de l'illa per part de les tropes de Jaume I. I en clau internacional, l'estat de salut del president de Venezuela, Hugo Chávez, és delicat perquè han aparegut més complicacions arran de la seva última intervenció pel càncer que té. Ho ha explicat el vicepresident veneçolà Nicolás Maduro, que ha explicat que les complicacions es deriven d'una infecció respiratòria que va tenir fa una setmana. I els Mossos d'Esquadra esgoten les últimes hores abans de cap d'any per fer el seguiment de totes les convocatòries de festes multitudinàries previstes arreu del país. Pentinen les xarxes socials, les pentinen i investiguen els anuncis al carrer de festes alternatives. L'objectiu és assegurar-se que els locals compleixen els requisits i que tenen els permisos pertinents i, si no, clausurar-los tan aviat com sigui possible. Fins ara s'han presentat dos establiments, un tercer ha sigut el de la festa de cap d'any de Castellar del Vallès, que encara està pendent d'una última revisió per ser autoritzat. I quan passen 5 minuts de les 9 del matí ens interessem per saber si hi ha alguna incidència als transports metropolitans a l'àrea de Barcelona. Ens informa des de Transmet en Jordi Penya. Bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, que ha menat d'incidència l'últim dia de l'any. Així ens ho confirmen els diferents operadors. D'altra banda, informar als usuaris que aquesta nit, nit de cap d'any, el metro i les línies T2 i T3 del trambaix i T4 i T5 del trambesó circularan de forma continuada, igual que també ho faran el funicular de Vallvidrera i les línies L6, L7, L8, S1 i S2 dels ferrocarrils de la Generalitat. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Tornem amb més notícies al punt horari de les 10. Fins ara.
Des de Ràdio Estel, us desitgem feliç any nou.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El Centre Comercial Sant Eloi de Sant Julià de Lòria, al Principat d'Andorra, agraeix la confiança dels seus clients. Al Centre Comercial Sant Eloi continuareu trobant les millors ofertes i els millors preus. Us hi esperem. Centre Comercial Sant Eloi us desitja unes bones festes i un venturós any nou. Ja podeu trobar a Editorial Bambú Els Guardians, els llibres originals que han inspirat la pel·lícula L'origen dels guardians. La història perfecta pels petits de casa aquestes festes. Regala bona lectura amb Editorial Bambú. Els Guardians. Més informació a editorialbambú.com.
On vius?
A Barcelona.
I on treballes?
A Barcelona.
On et diverteixes?
Doncs a Barcelona.
De quin clima gaudeixes?
Del de Barcelona.
Digue'm, des d'on veus el món?
Des de Barcelona.
I quina televisió veus?
Doncs...
A BTV trobaràs la millor programació sobre la nostra ciutat. Si t'interessa Barcelona, t'interessa BTV.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Obrim el nostre diàleg sobre bioètica, on parlarem en aquesta ocasió
de la utilització d'un cas extrem per promoure una legislació, en aquest cas, a favor de l'avortament a Irlanda. El cas d'una dona que va morir i que estava embarassada. Ara el comentarem, com sempre, en aquest espai amb Xavier Sobrevia, metge, sacerdot i delegat de Pastoral de la Salut de Sant Feliu de Llobregat. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I també amb Isabel Viladomiu, que és psicòloga clínica. Hola, bon dia.
Bon dia.
Bé, expliqui'ns aquest cas, perquè és el cas d'una dona embarassada que va morir a Irlanda i això sembla que ha despertat, a més, un temps després, l'intent de legislar sobre l'avortament d'una manera més...
Bueno, fer campanya.
Fer campanya a favor de l'avortament sí. Lliure a Irlanda.
Irlanda sabem que és dels pocs països d'Europa on segueix havent una, diguem-ne, doncs, un respecte a la vida abans de néixer, i en aquest sentit doncs, hi ha moltes pressions, s'han fet referèndums, podem recordar, i no un sinó diversos, que tots s'ha doncs, sortit doncs, amb la victòria de la defensa de la vida, però no deixa de veure-hi doncs, això, pressions perquè es legisli a favor de l'avortament. Llavors, ha hagut un cas d'una dona que, malauradament, doncs, ha mort amb una infecció doncs, generalitzada i que estava embarassada de 17-18 setmanes i que semblava doncs, això que bueno, estava una mica... es complicava les coses per la situació de l'embaràs que tenia. Aquí falten moltes dades, això també podem dir, però sí que s'ha creat unes comissions d'investigació que esperem també els resultats, a veure com ha anat tot això, i cal veure una mica, doncs, a veure, aquí a mi em va sorprendre molt quan vaig saber la notícia, entorn al dia, doncs, això, havia passat ja més cap al dia 18 d'octubre, no, 18 de novembre, quan els fets, doncs, havien passat 20 dies abans, no? I llavors dius, que tardin 3 setmanes en sortir notícies d'aquestes, dius, ui, això, dius, què està passant aquí, no?
Si hi hagués hagut una acció orquestrada, una mica.
Bueno, sí, inclús alguna informació surt en aquest sentit, no? De que s'estava preparant la campanya doncs, per promoure l'avortament a Irlanda i crear doncs, mala consciència, no?
Y de hecho fue quizá a posteriori, a través de las declaraciones de el esposo de esta joven, dentista de 31 años, bueno, que... Bueno, que se involucra a través de la petición de aborto. Y esto no fue así, parece ser que no fue así. Justamente ha surgido una noticia en que se manipulaba el posicionamiento del marido. Dice que en ningún momento se solicitó el aborto, ni mucho menos. Pero sí que es verdad que a través de un caso que médicamente puede estar correctísimamente bien llevado, porque no es que una mujer embarazada no se pueda morir, es que aquí nos podemos morir todos y en cualquier momento. Lo que pasa es que en este caso ha sido utilizado pues para promover de nuevo, para abrir este derecho, este nuevo derecho que se proclama.
Sí, aquest suposat dret que no existeix.
Que hay unos países en que están resistiendo allí como jabatos, que son Irlanda, Malta y algún otro en Europa, pero es que toda Europa ha claudicado en la defensa de la vida del no nacido, ¿no?
Una dada molt interessant que és la mortalitat de mares per naixements. I en aquest sentit trobem que...
Irlanda és molt baja.
Irlanda doncs, té una, pertany a una molt bona sanitat obstètrica, és a dir, encara el tema dels naixements, i ens trobem que...
6 de cada 100.000.
Bueno, jo tinc
aquí 6 una dada... 6 de cada 100.000 tienen. En Estados Unidos, 21 cada 100.000.
De què?
De dones que moren
sí,
en el part.
Aquí no són països que tienen legalizado el aborto, eh?
Jo tinc unes dades més inferiors, diguem-ne, que a Irlanda no arribarien a 3 dones per 100.000 i altres països com és Gran Bretanya, que és el país del costat i tal... Doncs,
potser són dades referides estaria... més al part i, en el cas d'Isabel Viladomiu, dades de l'embaràs. No... No.
Ah, potser sí. Potser jo em refereixo més al
moment
del
part i vostè té dades amb l'embaràs que poden ser superiors.
És evident que nostra actitud ante la defensa d'unes estadístiques no és la misma que l'actitud que tuvieron los distintos periodistas delante de la muerte de esta mujer, ¿eh? O sea, la honradez sobre los números y la manipulación de lo que puede ser la transmisión de unas estadísticas está ahí, ¿eh?
El que està clar és que l'embaràs no és una malaltia i encara menys una malaltia
sí,
mortal.
Sí, pero también ha habido otro hecho que es muy curioso y es como el ataque a la Iglesia Católica en cuanto a que está defendiendo la vida del del no nacido, ¿no? Por encima de la vida de la madre. Y es que, y este posicionamiento es totalmente desmentido.
A més, no és una qüestió religiosa, com diem sempre.
Efectivamente, siempre estamos en que partimos de la realidad y la objetividad científica de la existencia de este ser humano. En el momento en que se tuviera que tomar una decisión, indudablemente, médicamente, hay las soluciones para tomar éticamente la decisión que favorezca tanto uno como otro. Es que no se ha tomado una decisión que fuera en contra de una vida, en este caso, ¿me explico?
Clar. A més, entre les poques dades de què disposem, una dada que em comentava abans Isabel Viladomiu és que sembla que el fetus va morir abans.
Efectivament.
Hi havia hagut una mort intrauterina prèvia a la mort.
Exactament. 17 setmanes no era viable, i a posteriori se provocó el parto, però que en ningún momento, hubo un planteamiento en una solicitud de aborto, por lo que está explicando la prensa.
Expliquem això. 17 setmanes d'embaràs, si el nen el traiem fora de la...
17, sí.
17 setmanes d'embaràs, doncs si el traiem fora del ventre de la mare, de la matriu, doncs morirà. Això. Llavors, en aquest sentit, després de morir, perquè sí, havia problemes en el desenvolupament de la criatura. Després d'acabar, va morir, doncs es va extreure, diguem-ne, el fetus mort, no? Aquesta és una mica la successió de coses, i després va ser quan ja es va desencadenar en la dona, doncs, una infecció. Cal veure una mica l'origen d'aquesta infecció, realment on pot haver estat i si es va, doncs, tractar adequadament o no. Tornant una mica que jo quedava a les dades comparatives, després en tot cas, és a dir, de la mortalitat materna, si Irlanda està en menys de 3 mares per 100.000 naixements, sabem que més del doble és a Regne Unit i a Gales, que està en 8, i inclús Escòcia arriba a 10. Ho dic per també donar les proporcions que ara la gent que ens està escoltant dius, és significativament, no estem parlant del 3,5 i el 3,8, no? Vull dir que
hi ha una diferència important.
Dius, important, i per tant em dona molta confiança a la sanitat que hi ha a Irlanda.
Bé, doncs, alguna última cosa?
Sí,
acabem.
És la promoció d'una llei injusta, no? Las que estamos sufriendo en España y en otros países europeos, y lo que se intenta promover en Irlanda. Bueno, hay que apostar por el respeto a la vida del no nacido siempre y su derecho a vivir.
La llei injusta, sobretot, perquè atenta contra la vida, però també injust que s'utilitzin casos extrems com el d'aquesta noia a Irlanda.
Para cambiar la opinión pública, hacérselo venir bien.
Gràcies, Isabel Viladomiu i Xavier Sobrevia. Que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adiós.
I molt bon any, doctors Xavier Sobrevia i Isabel Viladomiu. Ara fem una pausa i de seguida Món sense fronteres amb temes socials i amb Àngel Miret.
Ràdio Estel.
Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Aquest any aniré a cavalcada amb els meus cosins. A l'Enric li fa il·lusió donar-li la carta al rei Gaspar. Però jo vull donar-li el Baltasar. És el meu preferit. I tu, vindràs a la cavalcada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Nou llibre de Benet XVI publicat per Editorial Casals. Maria, la mare de Jesús. Una bonica explicació pels nens sobre la figura de Maria. Un petit tresor per compartir en família l'alegria de la fe. Regala-la aquestes festes. Regala Editorial Casals. Més informació a editorialcasals.com.
Aquest any aniré a cavalcada amb els meus cosins. A l'Enric li fa il·lusió donar-li la carta al rei Gaspar. Però jo vull donar-li el Baltasar. És el meu preferit. I tu, vindràs a la cavalcada?
El Nadal a Barcelona és un Nadal per compartir. Descobreix tot el que pots fer a bcn.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Feliç 2013.
I molt feliç, perquè fins al 5 de gener totes les teves compres tenen premi.
Introdueix el codi que apareix al teu tiquet a la web del Corte Inglés Punès i participa en el sorteig de 30 viatges a Becaire Baret.
I el millor, pots endur-te el nou Ford Kuga, el vehicle tot intel·ligent amb tecnologia que s'adapta al medi i amb un còmode i senzill mètode d'obertura de la porta posterior.
Feliç 2013 al Corte Inglés.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat. Món sense fronteres, amb Àngel Miret.
passen 3 minuts d'un quart de 10 en aquest últim dia de l'any 2012. També tenim una estona reservada, com cada dilluns, per a l'actualitat social, per al món de la immigració, per a qüestions d'interès públic analitzades en clau cristiana, i per això ens acompanya sempre Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, advocat i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Senyor Àngel Miret, bon dia i bon any, també per avançat.
Bon dia, bona hora i esperem que bon any.
Esperem.
Tot, malgrat que les previsions no acompanyen massa en aquest sentit, però, en fi, com a mínim, tots plegats hem de fer el possible perquè aquestes previsions no es compleixin.
Evidentment, la situació és dura per a moltíssima gent. Avui, al principi del programa, ens hem recordat dels centenars de milers de catalans que estan sota el llindar de la pobresa o que, en alguns casos, sense ser pobres, com es diu popularment, tenen moltes dificultats econòmiques o dificultats per arribar a final de mes. Ens recordem d'ells. I aquest any, potser, no sé si estarà vostè d'acord amb mi, però sembla que la perspectiva d'una recuperació més propera ens fa ser una mica més optimistes, potser, que ara fa un any, o això és...
No,
voler ser-ho.
La veritat és que l'economia en aquest moment va per lliure i, per tant, no hi ha previsions, diguem-ne, que siguin mínimament acceptades per la comunitat científica. És a dir, economistes molt prestigiosos tenen opinions absolutament diverses i fins i tot contradictòries. I, òbviament, el que ens diu el senyor Rajoy, sigui dit amb tot el respecte per la persona com a tal, però més aviat en aquest moment ja sembla que quan el govern central diu que una cosa la farà o no la farà, més aviat indueix a pensar just el contrari. Si diu no pujarem l'IVA, un comença a pensar ai, que ens pujaran l'IVA. Per tant, quan el senyor Rajoy diu que a finals del 2013 s'espera una millora de l'economia, jo desitjo que l'encerti, però francament, amb els encerts que té aquest bon home darrerament, no és precisament una font d'inspiració el fet de que ell ho manifesti. En tot cas, deixem-li la bona voluntat, esperem que sigui així.
I entre tots lluitem per transformar aquesta incertesa que tenim i convertir-la en una realitat, almenys de recuperació econòmica, i que després ens pugui beneficiar.
Jo crec que això és molt important, això que has dit així una mica de passada, és a dir, independentment de la macroestructura econòmica sobre la qual ben poca cosa hi podem fer, el que és molt important és que cadascun al seu lloc de treball, cadascun al seu àmbit de responsabilitat, ho faci el millor possible, pensant no solament en el seu bé, sinó en el bé de la comunitat. Aquest és un principi que sembla molt senzillet, que sembla molt d'estar per casa, si vols, però d'altra manera ens haguessin anat les coses aquests darrers anys si aquest senzill principi s'hagués aplicat en general.
Bé, comencem avui el repàs dels temes de l'actualitat d'aquest 31 de desembre parlant de la família. Ahir celebràvem la festa litúrgica de la Sagrada Família, el diumenge de l'octava de Nadal, i potser és bon moment, senyor Àngel Miret, perquè a partir de la litúrgia de la paraula d'ahir recordem la importància de la família precisament en la lluita contra la crisi. Bé, el Dia de la Família tothom l'ha pogut celebrar, els qui ens escolten segur que de moltes maneres, a l'Eucaristia, amb trobades familiars. També a Madrid es va visualitzar ahir un gran suport a la família cristiana, amb centenars de milers de persones a la plaça de Colón de Madrid, arribades d'arreu de l'Estat. Doncs bé, família i crisi, no?, a partir de la litúrgia d'ahir.
Bé, mira, jo és que hi ha una lectura, ja saps que ho faig poques vegades, això, però de tant en tant m'agrada comentar una mica alguna lectura que m'impacta especialment, potser de forma una mica vanitosa, per pensar que el que a mi m'impacta pot ser que impacti també amb els nostres oients, i per tant, tant per aquells que ahir van anar a escoltar aquesta lectura. Que d'altra banda és curiós, perquè jo hi vaig anar a missa i la lectura la tinc en el full dominical, però en canvi no la van llegir, aquesta lectura.
De vegades es llegeixen, d'acord amb el leccionari i el que estableix missa dominical del Centre de Pastoral Litúrgica, a vegades llegeixen lectures alternatives.
Mira,
és el que pot haver passat.
Doncs mira, encara amb més motiu doncs té sentit que la llegeixi, perquè
doncs
almenys en amic i Barcelona no va ser que em va llegir. I en tot cas és la lectura del llibre de Jesús, fill de Cira, i diu el següent, només llegeixo tres línies, tot és una meravella aquest text, però diu: fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l'abandonis mentre visqui. Si s'afableix el seu enteniment, sigues compassiu, no el menyspreis quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare, te la tindrà en compte per compensar els teus pecats, em farà un monument per expiar les teves culpes. Dic això perquè en aquest moment nosaltres tenim, en general a Occident, una població força envellida, i totes les previsions ens diuen que d'aquí 10, 15, 20 anys aquest fenomen anirà més. Cada vegada tindrem més gent gran, per molts motius. Un és bo, altres no ho són tant. El motiu, diguem-ne, positiu és que la gent cada vegada viu més anys i, per tant, diguem-ne, l'expectativa i l'esperança de vida va creixent. I l'altre també és veritat que cada vegada neixen menys criatures. Per tant, diguem-ne, un efecte seria positiu, aquesta pervivència, i l'altre no tant, o seria negatiu, no? Aleshores, home, jo crec que en aquest moment donar aquest pes i aquest fonament i aquest relleu fonamental a l'estabilitat de la societat per la via de la família és molt i molt important. N'hem parlat alguna vegada aquí, la crisi, aquesta crisi que estem patint, en bona part l'estan sustentant la gent gran, no solament des del punt de vista de l'aportació de les pensions, de la que se n'ha parlat tantes vegades, sinó també de recolzament a les famílies, amb els nets, cuidant-los, quan el pare i la mare en aquest moment de tanta exigència laboral no poden, al millor, flexibilitzar els seus horaris, aportant doncs els dinars, els sopars, és a dir, hi ha tota una aportació molt important dels pares, dels fills, etcètera. També vull fer referència aquí, en aquesta situació avui que es valora molt també la joventut, l'aspecte físic, fixem-nos el que diu l'Evangeli, no menyspreis el pare. Fins i tot no el menyspreis quan s'afableix el seu enteniment. A vegades tenim tendència a pensar, doncs mira, el pare ja no hi toca, o la mare ja sembla que té una mica de... Doncs, escolta, aquí la crida ens fa... El senyor ens diu, escolta, la tindrem en compte per compensar els teus pecats.
Aquest ajudar el pare, encara que no... De vegades ni et conegui o estigui molt minvat físicament. No?
Mira, aquest dia de Nadal vam estar amb l'alcalde Trias, sense premsa, vam estar a l'alcalde Trias, un servidor, visitant algunes residències el dia de Nadal, i recordo, en fi, alguna angúnia, no? Vam anar amb alguna residència amb gent molt gran i ens deia la directora, recordo una especialment, que es deia que s'estan convertint les residències de gent gran en quasi bé residències sociosanitàries, perquè la gent gran viu i viu i viu, però les seves condicions, diguem-ne, de salut, tant física com sobretot psíquica, mental, es van deteriorat. La veritat és que a mi em va fer una certa angúnia veure, en aquestes residències que vam visitar amb l'alcalde, de veure persones que em consta que tenen famílies, diguem-ne, estructurades i amb una situació econòmica raonablement bona, i que el dia de Nadal deixaven els pares o el pare o la mare en aquella residència, no? No per res, perquè doncs la residència està en unes magnífiques condicions, i aquesta gent allà gaudeixen d'una llibertat i, per tant, tenen els seus grups d'amics. Però era trist
veure que no hi havia la proximitat física de la família.
Sí, perquè, òbviament, hi ha situacions que fan que aquest fet sigui impossible. També a vegades hi ha persones molt deteriorades que el sol fet de desplaçar-los de la residència ja és complicat perquè necessiten un vehicle especial, etc. Però és veritat també que vam viure i vam veure situacions de persones amb bones condicions o amb unes condicions raonablement bones i amb famílies que ens consta que estan en una situació bona i que el dia de Nadal, doncs, deixaven el pare i la mare allà. En fi, que ens serveixi de reflexió sense jutjar ningú, no? Mirem de que això no ens passi a casa nostra.
Doncs bé, queda dit a partir de la reflexió extreta de l'Antic Testament, la imatge del pare minvat físicament, un pare que hem d'estimar i que hem de cuidar igualment tots. Tenim aquest deure. Parlem ara del nou govern català, senyor Àngel Miret, perquè ja el tenim format i especialment significatiu és el canvi a la Conselleria de Benestar Social i Família, amb la incorporació de Neus Munté, que vostè coneix personalment, fins i tot.
Sí, conec molt bé el conseller que ha sortit, en Josep Lluís Clarias, fa molts anys que el conec. De fet, érem companys de batxillerat, mira si fa anys que ens coneixem.
Sí, que som de la quinta, eh?
Som de la quinta. Ell em passa un pam més, perquè...
D'alçada.
Malgrat que jo, déu-n'hi-do del que
sí,
sol...
Sí, també,
però,
també.
Però el senyor Clarias encara fa més. 2 metres d'alçada, eh? Per tant, havíem jugat a bàsquet i tots junts, eh? O sigui, que fixa si fa anys que ens conec. La veritat que ha fet una tasca, jo crec, molt i molt bona, molt valorada per les entitats. Però, malauradament, ha saltat. Però la sort que tenim és que, siguem, s'ha substituït una persona extraordinària, tant des del punt de vista personal com bonament el que ha fet, malgrat que em consta que hi ha gravíssims problemes de finançament i de pagament, per una altra persona extraordinària, la Neus Munté, la qual també tinc l'honor i la satisfacció de conèixer, una noia molt més jove que en Josep Lluís i jo, la conec de l'UGT, de l'època que els dos vam coincidir al Comitè Executiu de l'UGT de Catalunya, i estic segur que farà una tasca de relleu extraordinària. És una persona vital, dona una mica aquest gir que jo crec que convenia en el govern, un gir més d'esquerres, més... En fi, el concepte dreta i esquerra... Sí. És discutible, ja ens entenem.
D'esquerra, però no políticament, sinó socialment.
De sensibilitat social, diguem-ho així.
Sí, ja ens entenem.
Una persona serena, una persona preparada, i per tant estic satisfet, em sap greu per l'amic Clarias, perquè entenc que finalment segurament hi ha hagut una opció d'ampliar el nombre de dones en el govern, però la veritat és que estic molt esperançat de que, en fi, que aquesta persona que ha fet una bona tasca sigui rellevada per una altra persona que estic convençut que li sortirà pitjor o millor, perquè això, i tal com està en aquest moment la situació política, no es pot valorar, però que segur que hi posarà feina, treball, il·lusió i, sens dubte, una enorme sensibilitat social.
Les entitats, i aquí ens ho han dit alguns directament, com per exemple Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau, o Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, que estaven molt contents en Clarias i posaven l'interrogant, què passarà ara? Per exemple, Càritas, en un comunicat aquests dies, lamenta que hi hagi hagut 6 persones diferents encapçalen aquest departament. Bé, això es pot veure d'una manera o d'una altra, també, segons el cas.
Jo no sé això, si han de ser molts o pocs, o si està bé 6, hauria de... Jo, en tot cas, la bona notícia, que és, en fi, de tant en tant també ens toca donar bones notícies, aquí ho intentem de forma especial, és dir que surt un bon conseller, efectivament, però que entra una magnífica consellera, o una molt bona consellera, no vull dir que siguin ni pitjors ni millors, vull dir...
Sí, sí, cadascú...
En tot cas, hi ha un relleu de persones sensibles, amb ganes de fer coses, amb treballadors, etc. I, per tant...
Celebrem que sigui
aquest,
així.
Que sigui aquest el missatge, sí.
Doncs molt bé, des de la sana competitivitat, no? Un bon conseller i una bona consellera.
Efectivament, efectivament.
Esperem que ho faci bé, també, perquè encara no ha començat, no?
Sí. La veritat és que en el govern hi havia altres departaments que aquesta sensibilitat no, potser no la tenien, o la tenien molt menys. Per exemple, m'estic referint a Empresa i Ocupació, i també estic satisfet que hi hagi hagut un relleu en aquell departament. Segurament també les persones que estaven al front d'aquest departament doncs tenien molt poca experiència en gestió, venien quasi totes elles del camp acadèmic, i una vegada més s'ha demostrat que la gestió i la gestió política és una especialitat que no s'aprèn en 2 dies, i que una cosa és donar classes i tenir una bona formació, sens dubte, intel·lectual, teòrica, i se li suposa també una enorme bona voluntat, però a més d'això s'ha de saber gestionar i s'ha de tenir una experiència en l'àmbit públic.
Això és Món sense fronteres. Compartim aquesta estona amb Àngel Miret en l'últim dia de l'any, quan són 9:45 del matí. Breument anem a altres temes. Parlem de la dura realitat de quedar-se sense llar, una de les causes més dramàtiques,
sí,
i segurament que afecten els qui es queden sense llar majoritàriament és el no tenir feina, el sí, estar a l'atur.
Algú pot pensar que en aquest programa estem una mica obsessionats amb el de les persones sense llar i sobretot amb les persones que són expulsades del seu domicili, perquè n'hem parlat abastament en aquesta, diguem-ne, aquest any. Però és que és un drama que només dic que en aquelles persones que ens escoltin que facin un moment una introspecció pensant què els passaria si demà perdessin el sostre en el qual, diguem-ne, habiten, no? O sigui, és una situació tremenda i que aboca, i aquest és el principal problema, no solament és el desemparament que suposa no tenir sense llar, sinó que és evident, i tots els estudis així ens ho demostren, que aquest pas és el que ens aboca definitivament a l'exclusió social. Bé, doncs el que em volia referir és que s'ha fet un estudi per part de l'Institut Nacional d'Estadística de quines són les causes més freqüents que comporten la pèrdua de l'habitatge. I no ens diuen més ni ens descobreixen res, el que passa que ens ho diuen d'una forma ja metodològicament provada i científicament acceptable, que és la pèrdua de feina és el 45%. És a dir, fixem-nos aquesta relació directa entre atur, pèrdua de l'habitatge. Un altre percentatge important, el 26%, no la van poder pagar. És a dir, havien fet uns càlculs erronis sobre les seves capacitats, diguem-ne, tant sigui de lloguer com sigui des del punt de vista de l'hipotecari. Un altre molt important, a la qual també ens hem referit i que ho intuïem, i ho intuïem per l'experiència que tenim en el dia a dia, que és la separació de la parella. Les crisis econòmiques comporten moltes vegades que acabin aquesta crisi o enforteix a la parella, però lamentablement més majoritàriament comporta crisis de parella. Un 20% de les expulsions també van referides a la separació de l'habitatge. Altres ja són molt menors, han estat privats de llibertat, hospitalització, etc. No?
Tot i que també s'ha dit que hi ha menys separacions a causa de la crisi, perquè per raons econòmiques, de vegades una parella que es trenca no se separa o aguanta més per...
Sí,
bé, això
sí,
potser no ho contempla l'estudi, però també passa.
No, i tant que passa, i tant que passa. El que passa que això segurament no és positiu, és a dir, aquí hi ha diverses lectures.
Parlem de drama sobre drama,
diguéssim. Això anava a dir, ja és d'aquelles coses que ja no saps fer una valoració des d'un punt de vista de sociologia, conviure amb una persona amb la qual, diguem-ne, aquesta convivència amorosa s'ha perdut, en fi, no ho sé, aquí també hauríem d'entrar llavors en problemes de violència de gènere, també aquest increment constant
també
que hi ha,
vegades,
i d'això sí. Se'ns complicaria molt. La mala notícia, en fi, tot aquest paquet és un paquet de mala notícia, mirem de compensar-lo. Però la mala notícia és la comunitat on més persones hi ha sense llar és a Catalunya, és a dir, de l'Estat.
En xifres absolutes, eh?
Amb xifres absolutes, però fins i tot percentualment el 21,3% de les persones que estan sense llar a Espanya, que són unes 23.000, el 21% estan, o sigui, 4.500 persones amb números rodons estan a Catalunya. Molt per sobre, per exemple, de la Comunitat de Madrid, que té el 15,4%, o d'Andalusia, que té més habitants, fixem-se bé, Andalusia té més habitants que Catalunya, una mica més, o sigui, una mica, no massa més, però una mica més, i té quasi bé la meitat de persones al carrer. Bé, això també ens ha de fer meditar, no? Segurament aquí hi ha un problema també vinculat a la immigració, a la mesura que les xarxes familiars, com abans comentàvem, són les que poden resoldre en part aquesta situació, també a l'espai públic, i òbviament els immigrants, que curiosament hi ha molts més, i tant personalment com en números absoluts aquí a Catalunya que a Andalusia, segurament fa que aquestes persones amb molta menys xarxa familiar, amb molta menys xarxa social, quedin abans al carrer que en altres espais. Però, en fi, és una mala notícia, de més sorprenent, eh? 21%, insisteixo, de totes les persones que estan sense llar a Espanya estan a Catalunya.
Doncs bé, avui amb Àngel Miret tanquem l'any 2012 recordant el que ha estat una de les notícies de l'any. En diferents moments del programa d'avui hem recordat notícies de l'any i n'han sortit moltíssimes, però hi ha una que és el drama dels desnonaments, sens dubte, i bé, l'esperança també de la reacció social, que ha estat forta, no?, amb entitats...
Bé, l'esperança de la reacció social, l'esperança de que els bancs se'ls hi caigui un dia la cara de vergonya, i en aquest sentit, si no se'ls hi cau, sé que alguns bancs estan reaccionant ja... No vull dir noms per no diferenciar, però jo crec que hi ha alguna entitat prou coneguda aquí a Catalunya, una caixa d'estalvis, que està fent esforços per evitar els desnonaments. Esforços... Òbviament, quan estem parlant de desnonaments de famílies, no estem parlant de desnonaments ni de segones residències, ni de locals comercials, ni de residències d'habitatges comprats per damunt de les possibilitats.
Clar, són famílies que tenen el seu únic habitatge i que se'n van al carrer.
I si em no consta tenen... que alguna caixa catalana està fent esforç en aquest sentit, però estic convençut que la reacció social farà que finalment també la normativa sigui més rígida. I estic convençut, per tant, i espero que aquest 2013, l'escàndol que ha estat aquest any tremendo, en el qual s'han quedat milers d'habitatges buits mentre milers de famílies s'anaven al carrer, s'aturi d'una vegada, s'aturi i nosaltres hem de contribuir-ho a fer-ho aturar.
Doncs gràcies, Àngel Miret, per l'aportació avui i l'aportació de tot l'any 2012. Que tingui un bon 2013 vostè personalment i que també tinguem tots un 2013 ple de bones notícies socials i esperançadores de recuperació econòmica. Fins dilluns vinent, que serà l'endemà de Reis.
Si deia... Els mateixos desitjos per tota la gent d'aquesta emissora i de totes les persones que ens escolten. Gràcies.
Adéu-siau, bon any. I ara, de seguida, amb la col·laboració de la Fundació Roca i Pi, La vida en solfa amb l'Oriol Casals.
Ràdio Estel. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, el Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Soc l'Antoni. Vaig viure al carrer durant 8 anys. Abans era venedor. Mai m'ho hagués imaginat. Mai.
Arrels atén persones com l'Antonio, homes i dones dignes vivint una situació indigna. Col·labora perquè ningú dormi al carrer. Fes-te soci d'Arrels. Truca al 93 551 4834 o entra a ningudormiralcarrer.org.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, benaurats els qui treballen per la pau. Reflexió del Papa per la Jornada Mundial de la Pau. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 400
902-28-10, Catalunya Cristiana.
La tradició diu, farem xerinola i beurem cava Canals i Nubiola. Fem, doncs, tradició. Fem xerinola. Fem la copeta de Canals i Nubiola. Qualitat i tradició.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. La vida en solfa, amb Oriol Casals.
Benvinguts a La vida en solfa. Els dies a l'entorn de Cap d'Any són dies de concert. Concerts de valsos i concerts de Nadal es tenen lloc aquests dies arreu del món. Nosaltres us hem volgut convidar avui al nostre concert particular. Al llarg dels nostres més de 100 programes, moltes persones ens han parlat del paper que té la música a la seva vida i ens han parlat de les cançons que més els han fet viure i més els han fet vibrar. Ens referim a desenes i desenes de cançons, però sempre n'hi ha algunes que es van repetint, algunes que han marcat una generació. I avui us convidem a escoltar les 5 cançons que més vegades han triat els nostres protagonistes. I començarem pel darrere, i així a poc a poc anirem descobrint quines són les músiques que més cops han demanat en aquest programa. En cinquè lloc, Paraules d'amor.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara.
Una cançó que hem triat, Paraules d'amor, del Joan Manel Serrat. Trobo que és una cançó que tothom, en un moment donat, s'hi pot sentir reflectit. És una cançó que quan l'escoltes amb els ulls tancats, és com si estigués parlant de part de la teva vida. I a mi em dona la sensació que a tothom li pot passar el mateix. Que si l'escolta amb els ulls tancats, és com si estigués parlant d'una part de la seva vida. Què feia als 15 anys, a part de cantar a la coral? Jo tenia la meva colla d'amics. La meva colla d'amics de la meva edat eren els que estàvem també amb l'esbar. I què fèiem? Bon, ens anàvem a ballar sardanes a la plaça Sant Jaume cada diumenge i després apretàvem a córrer quan venien els grisos. Això ho fèiem sempre. I Paraules d'amor també, també. Als 15, als 14, 15, 16 i...
No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants.
Mare meva, als 15 anys, 4 hores d'escola al dia, a Romania feien més 4 hores, i tot el demés estudiava cello, estudiava piano, estudiava arpa, estudiava violí, estudiava guitarra, estudiava contrabaix, fins al dia que el pare amb una bíblia ha dit: jura que mai més tocaràs instruments musicals a part de cello i piano. He jurat, i m'ha salvat la vida. Paraules d'amor, encara no m'havia enamorat als 15 anys.
15 anys, ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para?
Jo ja treballava als 15 anys i quan plegaves de treballar al vespre doncs anaves a l'escola a estudiar, en aquest cas, peritatge industrial, estudiava jo, no? Per tant, tenia totes les hores ja ocupades en música. Als 15 anys, zero. Paraules d'amor, no, tampoc. Als 15 anys encara no.
Fer-se fosc, de lluny m'arriba una cançó.
Com es diu aquesta que m'agrada tant? Les paraules d'amor. Aquesta m'agrada moltíssim.
Les paraules d'amor.
Senzilles i tendres.
No en sabíem més.
Teníem 15 anys. Bueno, als 15 anys, doncs, de fet, miri, anava a ballar amb alguna audició, anava al cine amb unes amigues. Bueno, els nois començaven i algun... Però, bueno, era molt jove encara. Era molt tendre, sí, massa tendre.
Tots just despertàvem del son dels infants.
Pues, jo què sé, el Serrat també m'agrada molt, les cançons del Serrat, aquella de, dels 15 anys, no? Com es diu aquella? Ara, Paraules d'amor, ara. Paraules d'amor, aquesta m'agrada molt també. Home, doncs no sé, quan ets jovenet, quan ets jove, això, els primers escarfeus amorosos, no? En 15 anys, bueno, doncs jo no, res de tot això, eh? Jo era, en aquella època no érem tan avançats com ara, que la joventut en 15 anys ja tenen nòvios, nosaltres jo no. Jo era molt de col·legi, jo feia teatre al col·legi també, eh? Però ja, en 18 anys encara feia teatre al col·legi, no sé què crec.
Les cançons de Nadal ens parlen d'infància i ens toquen molt endins. Per això, segurament, una altra de les cançons que més han demanat els nostres entrevistats és El noi de la mare.
Toquem cançons nadalenques. Bueno, ja no cal dir El noi de la mare, que emociona. Per una mare, set fills, El noi de la mare és que t'hi trobes en aquell moment tan espantós, que tu has tingut tantes comoditats i veus aquella mare amb aquell fred i aquell nadó i tot el que físicament és un naixement. Penso Sant Josep, Déu-n'hi-do, perquè jo els he tingut tots amb una comoditat tremenda i amb totes les carícies i totes les companyies, però jo m'imagino aquell terceto, una nit d'hivern, una nit de Nadal, anava a dir, esclar, que era la nit de Nadal per antonomàcia. És emocionant, és tremenda. Madurarà el dia de
Ram. La cançó que jo sempre dic que fa vergonya que treguin la partitura, El noi de la mare. No hauríeu de treure la partitura, almenys les sopranos. Sempre els dic, quina barra teniu? Per Sant Joan un foc aquí al mig farem. S'ha de saber de memòria, això. No pot ser, eh? Bé, és d'aquelles cançons que jo ja l'havia sentit cantar l'àvia. Les cançons populars ja els hi passa, això. La tercera estrofa, el tam-patentam, que les fulles són verdes, les filles són verdes. Ella deia, si no maduren el dia de Pasqua, maduraran la setmana entrant. I nosaltres cantem madurant el dia del Ram. I quan vaig ser més grandeta pensava, quina tonteria, si el Ram és abans que Pasqua.
És una cançó d'una simplicitat tan gran i, en canvi, és tan ben feta que la gràcia de les cançons populars, que no són de ningú, no tenen autor, però que les ha fet el poble. En algun moment determinat, algú se li va acudir aquesta meravella, no?
En tercer lloc, tenim una altra cançó de Nadal, però és molt més que una cançó de Nadal. Pau Casals la va situar com a himne de la pau i com a símbol pel nostre país. Segur que ja sabeu de quina cançó parlem. No necessita presentació.
L'altra cançó, per mi, El cant dels ocells. Bueno, és una cançó que suposo que ens ha marcat molt a tots. I això pesa. És una cançó que per Catalunya doncs, ha estat un símbol i això pesa, però és que a més la música és preciosa. N'he sentit diverses, però jo me'n vaig amb aquesta. La de Pau Casals, Les boques closes, per mi és la millor. Bueno, és a boca closa fins a l'estrofa de baix. Llavors s'ajunten totes les veus i llavors, clar, encara té més força, perquè primer hi ha una calma, una tranquil·litat, sense el solo, aquella remor que hi ha de Les boques closes, i després la cançó s'obre i són totes les veus allà. Això la fa diferent. I nosaltres tenim la sort que tenim una solista que la canta com un àngel, i bé, és que quan cantem aquesta cançó encara ens transportem més. És preciosa.
És el que més m'encanta, i aquesta la toco cada dia un cop. Si no toco l'acordeon, perquè hi ha molts dies que no el toco, perquè també tinc altres problemes, i hi ha molts dies que ara no el puc tocar. Però si me'n vaig a dormir i no l'he tocat, jo agafo l'acordeon i toco El cant dels ocells abans d'anar-me'n a dormir. Quasi cada dia un cop. Perquè, mira, em té un sentiment molt gran. Quan sento això, se'm posa la pell de gallina.
Una que m'agradaria és el cant dels ocells, acompanyada de guitarra. Vaig voler amb aquest cant dels ocells, amb el Josué Morales, que m'acompanyava, doncs vam voler fer una petita introducció clàssica i que llavors es anava desenvolupant una mica amb un altre tipus de ritme. Igual que de la mateixa manera jo em vaig obrir doncs, a tot el camp de lletres que portessin contingut, penso que a nivell musical també he volgut obrir-me a noves perspectives musicals, no?
A mi la meva gran cançó és el cant dels ocells. I miri, vaig estar fa dos dies amb una cerimònia fúnebre i vaig sentir el cant dels ocells amb flauta i és que se'm van negar els ulls. Potser m'agradaria que quan m'arribi aquest pas, doncs algú canti doncs, el cant dels ocells per mi.
I ens anem acostant a les dues cançons més estimades per les persones que m'han entrevistat a La vida en solfa. En segon lloc, una cançó romàntica, una cançó que parla d'amor i que també és molt nostra, Pel teu amor.
Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida. Si em volguessis estimar, una il·lusió fora complida.
La Rosó era una cançó que la vaig aprendre ja sempre de petit, perquè la meva mare moltes vegades la cantava i era la seva favorita. I mira, me la va transmetre. Molt, li agradava molt. Aquesta i l'Emigrant, però l'Emigrant està tan trista que algun dia, noi, costa una mica, perquè és tan trista, tan dolguda. A més, jo tinc la pega que mon pare va dir que era marxar per la guerra. I, esclar, doncs, llavors això marca, l'Emigrant marca. Per això ella de vegades la cantava i també se li negaven els ulls i això. Sap. Però jo aquesta també m'agrada, però més que res ella la Rosó. Mira, m'agradava molt.
Ells fossin la meva guia. Rosó.
La Rosó perquè va ser la primera cançó que vaig aprendre i sempre des de petit que m'ha agradat. Quedo agotat quan el canto, quedo agotat perquè hi poso tot l'interès que puc dintre meu i la gent, aixeco la gent. És molt maca, molt. Ei, a mi és molt maca i la gent, perquè a mitja part m'he trobat que em diuen, escolti'm, vostè, tres o quatre senyores que han vingut, vostè, per què m'ha de fer plorar cada vegada que canta aquesta cançó?
Els pensaments i la bondat sol s'empara.
I he escrit 5 o 6 llibres, un dedicat totalment a ella, i al començament del llibre, o sigui, la dedicatòria, vaig posar el principi d'aquella cançó catalana que es diu Pel teu amor o La Rosó. Amb la llum dels teus ulls has omplert la meva vida. Pues, això ha sigut, que ella ha sigut els meus ulls, jo la vaig conèixer que ja tenia 22 anys, i gràcies a ella, que sempre ha sigut, vols fer això, tira endavant, jo t'ajudaré. Que no sé, Marisa, si ho podré fer, tira endavant.
I jo m'hi trobo també. La meva Rosé.
Ostres, aquestes cançons tan maques que tenia. Una d'aquestes que són... És que no me'n recordo el cantant. Ara, el Diango, el Rosó, com la canta. Oh, és una cançó que em porta records. Maco, sí. La música és molt, per mi. Molt, molt.
Rosó, Rosó.
La Rosó també és preciosa. Sí, la Rosó és preciosa. El que passa és que s'ha de tindre bona veu per arribar a dalt tot. L'he cantat a mitges. El que passa és que quan s'ha de fer el pinyol, jo soc baríton més que tenor. I quan has d'arribar a dalt, bé, la cosa una mica justa. Però m'agrada molt. Representa que et donen amor, carinyo. Per mi, això, el carinyo, l'amistat, l'amor, per mi és molt important. I és molt sentimental. A mi m'omple molt.
Oh.
El món de la sarsuela ha deixat poques obres en la nostra llengua, però una d'elles ha estat especialment popular. I un fragment en particular s'ha convertit gairebé en un himne d'estimació a la nostra terra. I sí, la cançó que més cops han demanat els protagonistes de La vida en solfa és Cançó d'amor i de guerra, del mestre Martínez Valls. I el fragment segur que el podeu imaginar. Invocació al Pirineu.
La meva filla té una caseta allà a Ribes de Freser i anem bastant sovint allà. I bueno, veus els Pirineus allà, nevats, i és preciós. Ara quan el cantes, pues, el que deien, es te'n salten les llàgrimes, perquè és que m'agrada molt. Sento molt la terra.
Cançó d'amor i de guerra, bueno, es fa, és una història d'amor. La filla, la Carmesina, la Francina, Jafrà de Francina, que és la filla del ferrer, que era el mestre en Déu. I llavors, doncs, esclar, s'enamora d'un xicot de l'Eloi, però se'n va a la guerra, i bueno, llavors torna, i llavors amb la guerra dels francesos, que llavors canta el Pirineu, I llavors, doncs, hi ha també el cor, que també és molt maco.
Això, que és una cosa tan nostra, que les segueixes, que les escoltada molt, encara que no tinguis tu la veu, interiorment la cantes. I quan el tenor engega el pinyol, pues, és el que diu ella, que et cau les llàgrimes.
Bueno, Pirineu, pues, és una cançó nostra, de Catalunya, I quan la cantem, ens sentim més catalans encara, que diu, ens batega el cor quan la cantem, i sentim una emoció molt gran, i ens l'estimem, que ja ho diu, terra estimada, ens l'estimem molt. He anat una vegada, però no és que hi hagi anat moltes vegades, però la cançó m'emociona.
Cançó d'amor i de guerra, perquè com que som de muntanya, doncs a mi m'agrada aquesta, perquè parla dels Pirineus. Com canta, es tremola tot. Retruny tot. Sí, i entre que ja et dic, els homes, tenim uns tenors que tenen molta veu i canten molt bé, canten amb sentiment, és maca. El cantar-la, doncs, m'agrada, perquè em sento que estic a casa. A mi m'agrada muntanya, Soc d'aquí dalt, dels Pirineus.
Aquesta té una sardana, té una part més romàntica, té part sentimental. El meu pare ja fa 21 anys que és mort, va perdre la vista als 55 anys, i quan ve el tros aquell de l'avi que va perdre la vista i que va caminant pel món, feixuc, clar, això sentimentalment em toca molt el cor.
Doncs amb aquesta invocació al Pirineu de Cançó d'amor i de guerra hem acabat aquest concert de les cançons més demanades a La vida en solfa. I en aquest punt doncs, volem desitjar-vos a tots un bon any 2013, en el qual esperem retrobar-nos molts cops i continuar explicant-vos com la música forma part de la nostra vida, com la música ens emociona, com la música ens fa vibrar. Continuarem posant La vida en solfa.
Jordi Carretero i Oriol Casals us han posat la vida en solfa. Ràdio Estel. La nit de Nadal a Ràdio Estel. A les 8 del vespre en directe, missa especial pels malalts des de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tot seguit, audició de l'oratori El Pessebre, un text de Joan Alavedra i de música de Pau Casals. I a 12:15 de la nit, la missa del Gall des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Passa la nit de Nadal amb Ràdio Estel, la teva emissora. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 2:15 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés, cada divendres fins al juny a 2:15 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona. Nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Nadales. Amb la veu de Carme Canela i la col·laboració de Roger Mas.
Allà sota una penya n'és nat un Jesús, noet, noet.
Nadales, el nou disc de la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona per les teves festes de Nadal.
A Hipercor tenim l'hiper millor tortell.
I no ho diem nosaltres, ho diu la PUL, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha declarat el nostre tortell com a compra mestra i el millor dels tortells envasats.
L'eleva al nivell d'alta pastisseria per la presentació impecable, per l'elaboració natural i el més interessant, el preu, només 13,66 euros al quilo.
I és que el tortell Hipercor és hiper millor que cap altre.
Ei, nois, hi haurà raïm o el portem nosaltres?
Per celebrar el cap d'any, no prenguis riscos. Ves de festa en transport públic i si tens menys de 25 anys, utilitza la T-Jove. La manera més còmoda, sostenible i segura de sortir de festa. Bones festes. ATM, Autoritat del Transport Metropolità.
El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui és l'últim dia de l'any, el temps no té fronteres, som nosaltres els éssers humans els qui posem aquests límits i per pura convenció hem establert que el 31 de desembre s'acabi un cicle i l'1 de gener en comenci un altre. És un canvi d'etapa que ens invita en qualsevol cas a la reflexió i segurament també a la pregària. Us animem a viure l'inici de l'any amb bons propòsits i bons desitjos que també us transmetem a tots vosaltres, amics oients. Tornem dimecres, que demà és festa, us hem acompanyat des de les 8, el Toni Huguet, el David García, el Ferran Capdevila, el Gerard Carrión i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau.
Ràdio Estel.